Notícies en xarxa.
Les 8, bona tarda, us parla Laura Cera. La Generalitat obre un expedient sancionador a Endesa pels talls de llum que van afectar 72 municipis de la demarcació de Lleida el març passat. Es proposa una multa de gairebé 3 milions d'euros. L'expedient informatiu imputa a la companyia dues infraccions molt greus, la interrupció del subministrament elèctric i l'incompliment dels terminis de reposició del servei. Per això, Empresa i Coneixement proposa inicialment una sanció, com dèiem, de 2,8 milions d'euros per la companyia. Un dels pobles afectats és Montgai, a Noguera. El seu alcalde, Jaume Gilabert, ha fet aquestes declaracions.
Ja era hora que finalment l'administració es fiqués ferma en aquest tema, perquè el que hem estat sofrint, bueno, i sofrim encara, doncs és algo totalment lamentable i impropi de l'any 2017. Per tant, és inconcebible que hi hagi microtralls d'una forma contínua, en qualsevol hora del dia, amb les conseqüents pèrdues, doncs, que signifiqui tot teixit econòmic i també administratiu, no?, i pels particulars, la qual cosa penso que era hora que s'hi fiqui solució.
La temporada de zones blaves d'estiu es clou a l'Escala amb un balanç pràcticament idèntic al de l'any passat. El govern municipal se'n mostra satisfet. A l'hivern es manté aquesta zona, al carrer Pintor Massanet, a l'aparcament de la Rectoria i la plaça Nova. Abel Font, des de Ràdio L'Escala.
Passades les setmanes de més ocupació turística, s'ha clausurat ja a l'Escala la temporada pel que fa als estacionaments de pagament en zona blava. La temporada s'acota al període comprès entre 15 de juny i 15 de setembre. Tot i que no s'han facilitat dades concretes, els índexs d'aquest 2017 han sigut pràcticament idèntics als de l'any passat. Robert Figueres, regidor de Governació.
És un balanç molt bo, molt positiu. Ha funcionat tot correctament, com s'estava previst i era d'esperar, i a més hi ha hagut inclús la mateixa ocupació i una mica per sobre que la de l'estiu passat. Això sembla també, com a tònica general, mirant la recollida de residus i les afluències a les oficines de turisme, que aquest estiu ha sigut igual o una mica millor amb afluència de gent que l'estiu passat.
En total, a l'estiu hi ha 860 places d'aparcament de pagament en superfície i a l'hivern se'n mantenen 165, a meitat de preu que l'estiu. Corresponen a les zones de Plaça Nova, aparcament del costat de la Rectoria i carrer Pintor Joan Massanet, amb la novetat que enguany la Plaça Nova permetrà l'aparcament amb targeta bonificada.
L'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Persona, Societat i Cultura han signat un conveni de col·laboració per tal de promocionar la música clàssica al municipi a través d'un festival, el Festival Musicat. Des del mes d'octubre i fins al gener s'han programat un total de 6 actuacions al municipi. Ens les explica Anabel Gómez des de Ràdio Abrera.
L'objectiu del projecte Musicat és crear un festival de nous públics que acosti la música de qualitat a la gent dels municipis que no en tenen l'hàbit o no disposen de prou recursos, tal com ha explicat Ricard Oliver, impulsor de la Fundació Persona, Societat i Cultura.
Aquest projecte s'emmarca en el marc d'un conveni de col·laboració entre la Fundació Societat, Cultura i Persona i l'Ajuntament d'Abrera, per la qual organitzem conjuntament un festival de música amb l'objectiu d'apropar la música a col·lectius que habitualment no hi tenen accés per raons econòmiques o per tradiciment de consum de producte cultural. No? Aleshores, hem dissenyat un festival específicament en quant a repertoris, format del concert, duració, espais, tot pensant en poder atraure nous públics que habitualment no són consumidors de cultura.
El programa del festival inclou un total de 6 concerts a Abrera, de caire molt divers, amb música d'orquestra, grups de cambra, una gala lírica, una actuació de jazz, un concert familiar i la col·laboració d'entitats musicals locals.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Benvinguts a Ràdio L'Escala, una temporada més al programa de cine
que després del parèntesi de l'estiu, on la programació de la ràdio també canvia, nosaltres ja tornem a ser aquí amb les novetats cinematogràfiques del moment. Saludem a l'equip habitual. Anna, hola, què tal? Com ha anat l'estiu?
Hola, molt bé.
Sí, Àngel, sí. Què tal? Com ha anat això, aquestes calorades de l'estiu?
Bé, prou bé, prou bé, prou bé.
Prou bé?
Sí.
Bueno, i qui us parla, Jordi Ornó, que també doncs reconeix que l'estiu doncs, li ha anat prou bé, tot i que, com m'assembla la majoria dels que ens escolteu, hem hagut de suportar unes calorades que doncs, va arribar un moment en què ens varen agobiar i tot. Però bé, sempre és bo allò de dir que ens prestàvem doncs, per anar al cinema i passar a estar-hi una estona, almenys, si més no, fresquet. Bé, doncs ja sabeu, aquest programa us acosta a la informació cinematogràfica del moment amb les seccions habituals que una temporada més doncs, seran les de sempre. Comencem.
Bé, començarem fent un repàs d'aquestes estrenes que tenim per aquest cap de setmana.
Després de les estrenes, com és habitual, doncs repassarem el més vist aquesta setmana. Farem un rànquing que serà el primer de la temporada, per tant no tindrem referències de setmanes anteriors.
Tot seguit farem un repàs a les pel·lícules que podrem veure al cinema amb un grip.
I a la recta final del programa, la novetat en el petit format del DVD. Ara sí, comencem. I aquesta sintonia dona pas a les estrenes que a partir d'avui divendres trobarem a les pantalles. El primer títol que comentem és A War, una guerra.
Bé, en aquest cas, un comandant de l'exèrcit danès és acusat dels crims de la guerra comesos a l'Afganistan. Al seu retorn s'haurà de sotmetre a judici, mentre la seva dona ha de mantenir-se en el dia a dia amb els seus fills.
A War és un drama bèl·lic de nacionalitat danesa dirigit per Tobias Lindholm, responsable de títols com La caza i d'alguns capítols de l'exitosa sèrie de televisió Borgen. La pel·lícula està protagonitzada per Pilou Asbaek, un actor que també l'hem pogut veure a la sèrie Borgen i era un personatge dels protagonistes de la sèrie Joc de Trons.
Oh.
I d'un títol que fa referència a una guerra com la d'Afganistan a una altra, doncs, que també té una referència bastant directa a una altra guerra, com va ser la Segona Guerra Mundial. Es tracta de Bye Bye Germany.
Bé, en aquest cas, un grup de supervivents de l'Holocaust tenen el propòsit de sortir d'Alemanya tan aviat com sigui possible. No obstant això, en temps de crisi, després de la Segona Guerra Mundial, necessitarà una gran quantitat de diners per aconseguir arribar als Estats Units. A més, un d'ells guarda un fosc passat que provocarà que una oficina americana comenci a investigar-lo.
Bye Bye Germany està dirigida per Sam Garbarsky, que es basa en les novel·les escrites per Michael Berman. Amb un repartiment coral, la història ens trasllada a 1946 a la ciutat de Frankfurt.
Más de medio millón de judíos supervivientes de los campos de concentración se encuentran en estos momentos en campamentos de desplazados en las zonas de ocupación estadounidense.
Berman, David, judío. Estuvo prisionero en el campo de concentración Sachsenhausen. ¿Cómo llegó allí?
En una limusina, con chofer. ¿Qué es lo que más necesitan los alemanes ahora? Textiles. Vamos a vender al por mayor ropa de hogar. ¿Ropa?
Yo me apunto.
Se acabó la proyección.
Como proyeccionista es desastroso, pero es un vendedor de primera.
¿Con qué truco trabaja él?
Despierta sentimientos de culpa en los alemanes.
¿Sentimientos de culpa?
Vender a domicilio es un arte. Lo que cuenta es el espectáculo.
Hemos venido aquí a petición de su empresa, el ferrocarril. Estos paquetes de textiles normalmente cuestan 1.300 marcos, pero su empresa, el ferrocarril, está dispuesta a poner 400 marcos de su bolsillo.
Mañana nos vamos a Seckbach.
¿Qué hay en Seckbach?
Carteros.
¿Es usted médico?
Sí. ¿Lo paga al contado o a plazos?
Debo advertirle de que no se trata de ninguna broma. Podría tener graves consecuencias.
No tengo por qué aguantar esto.
Yo solo hago mi trabajo.
Dijo el miembro de las SS junto a la fosa común.
Tenemos que hablar sin rodeos.
Me muero de curiosidad. Hasta ahora confiábamos en ti.
¿Qué haces a nuestras espaldas?
Trabajabas para los nazis. Te dije que te quedaras con Marian y que no dejes que entren aquí los alemanes.
Los alemanes son de naturaleza desconfiada. ¿Y con los judíos?
Hitler está muerto, pero nosotros seguimos vivos.
Continuem els comentaris de les novetats de la setmana amb un títol que ben segur serà un dels que doncs, tindrà força èxit a la taquilla aquest cap de setmana quan s'estreni. Es tracta de Kingsman, el Círculo de Oro.
Bé, el jove protagonista ja és un Kingsman de ple dret. Ell i el seu company viatgen fins als Estats Units. Allà hauran d'unir-se a agents nord-americans d'una organització coneguda com a Statesman. Malgrat les seves diferències, han de posar-se d'acord per acabar amb una perillosa enemiga.
Somos de la sastrería Kingsman, de Londres. Quizás haya oído hablar de nosotros.
Hoy es el principio de una nueva era. Espera, te lo mostraré. Di adiós a los Kingsman.
Esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo.
Bienvenido a Statesman.
Somos tus primos americanos. Vamos a trabajar codo con codo.
Empecemos.
Tenemos inteligencia, destreza, una comba.
Es un lazo.
¿Cómo se llama?
Yeah.
eso es muy americano.
¡La hostia! Los modales hacen al hombre.
¿Sabéis lo que significa?
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Kingsman, El Círculo de Oro, és una seqüela de la pel·lícula Kingsman, Agent Secret, de l'any 2015. Està basada en el còmic del mateix nom, escrit per el... dirigit per Matthew Vaughn, que torna a dirigir aquesta pel·lícula amb Taron Egerton, Mark Strong i Colin Firth presents a la primera, en els quals s'hi afegiran Pedro Pascal, Channing Tatum, Julianne Moore, Hal Berry i Jeff Bridges.
My way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly.
I després d'escoltar Frank Sinatra interpretant My Way, cançó que forma part de la banda sonora de Kingsman, El Círculo de Oro, continuem amb les novetats i ara parlem de La Història de l'Amor.
Ambientada en l'actualitat a Nova York, on un jueu d'origen polonès viu immers en l'amarg record del seu gran amor. L'existència d'un manuscrit provoca una sèrie d'esdeveniments que el relacionen amb una jove desconeguda.
Érase una vez un muchacho que amaba a una joven. Se inventaron miles de juegos. Él le prometió que nunca amaría a otra en toda su vida.
Leo.
¿Leo? ¿Estás pensando en ella otra vez?
¿Te acostaste con ella?
Fue hace 60 años, imbécil.
¿Sí o no? Ahora no, estoy ocupado. Soy modelo de desnudo.
Eres demasiado feo, les fastidiarás la clase y quizá les arruines la vida.
Hola.
Feliz cumpleaños. No me ha dicho una palabra en toda la noche.
En cuanto oscurezca, te tiras a su cuello.
Prefiero que sigamos siendo amigos.
¿Qué? ¿Estás loca? No quiero que piense que soy fácil.
Las historias de amor no duran. Mira a tu alrededor.
Si la amas, Leo, debes dejarla marchar. Los alemanes están a algo más de 300 kilómetros.
Leo, nos casaremos en Nueva York. Prométeme que vendrás.
Te lo prometo.
El amor solo existe en los libros.
No es cierto.
¡Te quiero!
Alma Merminsky existió de verdad. El amor existe. Ven conmigo, por favor, Alma.
Le gustas mucho. No te lo va a decir porque es tonta y orgullosa.
Con suerte, algún día volveréis a encontraros.
La Història de l'Amor és una pel·lícula dirigida per Radu Mihaileanu, el reconegut director de l'exitosa El Concierto. Es tracta d'un drama romàntic amb tocs fantasiosos, protagonitzada per Pinellas, Elliot Gould, Derek Jacobi i Gemma Arterton. Un altre dels èxits que estan assegurats per aquest cap de setmana és la Lego Ninjago pel·lícula.
Bé, en un lloc anomenat Ninjago, les forces del bé i del mal hauran d'enfrontar-se en una èpica i divertida aventura. Un equip d'indisciplinats i incompresos joves han de demostrar que no són adolescents corrents, sinó que són guerrers ninja dotats de grans habilitats.
Nada, ¿a qué te refieres? No, he dicho te estoy esperando y luego no he dicho nada más. Papá.
Así que mi propio hijo es mi mayor enemigo. Jo, tío, qué heavy. Baby, now we got bad luck. You know what used to be
bad luck. He jurado solemnemente formar un equipo secreto de ninjas. Dispuestos a arriesgar vuestras vidas por Ninjago.
¡Cuente conmigo!
¡Sí!
¡Sí! ¡Puede!
¡Gormadon!
¡Gormadon!
¡Gormadon! ¡Corre!
¡Me he quedado atascado!
Sé que quieres que me salve, así que me voy. Te prometo que nunca te olvidaré.
¡No te he pedido que me prometas eso! ¡Vuelve aquí!
Sí.
¿Quién eres?
Lloyd Gormadon, tu hijo.
Te habré llamado sin querer.
Ay.
Tranquilo, Lloyd. No hay padres perfectos.
Mira, mi madre es rara, colecciona conchas. Tu padre destruye ciudades y ataca a gente inocente. Cada uno tiene sus cosas. ¿Qué le vamos a hacer?
La Lego Ninjago pel·lícula està dirigida per Charlie Bean i es tracta d'una nova pel·lícula d'aquesta franquícia d'animació basada en el popular joc de construcció Lego. Ara està protagonitzada per personatges ninja. Let's get wild.
Changing. Here I wanna go out.
I arribem a l'última estrena que us presentem en el programa d'avui. Es tracta de La reina Victòria i Abdul.
A la celebració dels 50 anys de regnat de la reina Victòria, Abdul viatja des de l'Índia a la Gran Bretanya per participar en els actes. Ell és un jove secretari hindú pel qual la reina s'interessa creant un efecte especial. Entre tots dos s'acaba forjant una estreta amistat, mal rebuda dins la casa reial a causa del canvi de mentalitat que comença a donar-se a la reina.
Tengo 81 años y reino sobre casi 1,000,000,000 de personas. Llevo 62 años en el trono. Soy la monarca que ha reinado más tiempo de la historia. ¿Hemos terminado?
Señor Karim, va a viajar a Inglaterra.
Servirá a la reina, pero pase lo que pase, no debe mirar nunca a su majestad.
Hay otra hambruna en la India y problemas en Irlanda.
Primer ministro, es usted muy deprimente.
Sí.
Gelatina, su majestad.
De repente me siento mucho mejor. ¿Qué le parece su nueva ropa escocesa?
Es muy áspera.
Todo en Escocia es áspero.
¿De qué estarán hablando?
¿Qué es un mango?
La reina de las frutas.
Deseo comer un mango.
Solo se cultivan en la India.
Soy la emperatriz de la India. Que me envíen uno.
Creía que se estaba muriendo.
Nadie sabe realmente lo que es ser reina. Bertie.
Madre.
¿Me estabas espiando? Me siento tan sola. ¿Qué sentido tiene, Abdul?
Servir, su majestad.
Quiero que el señor Abdul me enseñe.
Pero es indio, majestad.
Y yo soy la reina de Inglaterra. Recibiré cualquier ayuda que precise.
Has alterado el orden de todo.
Madre, estás llevando a la monarquía a una crisis.
Primer ministro.
Su majestad. ¿Vas a despedir a ese campesino indio o haremos que te incapaciten por demencia?
Soy cascarrabias, codiciosa, tengo mal genio y me aferro irritantemente al poder. Soy cualquier cosa menos una demente. ¿Cómo te atreves a menospreciar a Abdul? Soy la reina de Inglaterra, soy la emperatriz de la India, pero ante todo, soy la servidora de 1,000,000,000 de ciudadanos. Abdul ha ascendido por méritos propios. Él también fue un siervo y ahora es mi amigo. No era tan feliz desde hacía años.
Un presente del Imperio de la India.
¿Qué es?
Un mango.
Está pasado.
Sir Henry, este mango está pasado.
El reconegut realitzador britànic Stephen Frears dirigeix La reina Victòria i Abdul, adaptació de l'obra de Shravani Basu, protagonitzada per Judi Dench i Adele Akhtar, que encapçalen un repartiment amb forces cares conegudes. I presentades les estrenes, aquesta sintonia ens introdueix al món de la cartellera i dona altre cop la benvinguda a la veu de l'Anna, que amb ella repassarem quins han estat els 10 títols més vistos el passat cap de setmana.
En el número 10, Churchill.
La vida del primer ministre britànic durant la Segona Guerra Mundial.
En el número 9, Alibi.com.
Comèdia sobre el propietari d'aquesta agència d'enganys.
En el número 8, La niebla i la doncella.
Drama policíac espanyol ambientat a les Canàries.
En el número 7, Verónica.
Terror de la mà de Paco Plaza, tot un expert en aquest gènere.
En el número 6, Emoji, la pel·lícula.
Animació amb els emoticons de mòbil com a protagonistes.
En el número 5, El otro guardaespaldas.
Comèdia policíaca amb acció, aventura i humor.
En el número 4, Detroit.
La revolta racial d'aquesta ciutat a l'any 1967 és la trama d'aquest drama policial.
En el número 3, Barry Seal.
La vida real d'aquest contrabandista interpretat per Tom Cruise.
En el número 2, Tadeu Jones, El secreto del rei Midas.
Animació espanyola que segueix l'èxit de la primera entrega.
I en el número 1, It.
Les novel·les de Stephen King són garantia de bones històries. I aquest és el cas d'aquesta protagonitzada per aquest terrorífic pallasso.
Aquí tiene su barco, capitán.
Gracias, Billy.
No es como ninguna de las ciudades en las que he estado. El número de muertes y desapariciones de adultos es 6 veces mayor que la media nacional. En el caso de los niños es peor. Mucho, mucho peor.
Aquí abajo todos flotamos.
He visto algo. Era un
payaso. Yo también lo he visto.
Mirad, todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde vive. ¿Qué pasa?
No lo sé.
Tú también flotarás.
George.
También flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás.
Esteu a la sintonia de Ràdio L'Escala. Esteu escoltant el programa de cine en aquest reinici de temporada. I ara, doncs, després de les estrenes i la cartellera, anem a veure quina és la programació del cinema Montgrí. We'll be right back. Aquí al Cinema Montgrí programa per aquest cap de setmana dues pel·lícules. La primera que comentem és El diario de Greg.
Greg convenç la seva família per visitar la seva àvia en el seu 90è aniversari. Però en realitat el seu objectiu real és assistir a una convenció de videojocs que se celebra a la zona. Com era d'esperar, les coses no surten com ell desitja i la situació es descontrola.
Hay un nuevo guerrero con capa. Un nuevo lanzador de telarañas asombroso. Y ahora hay un nuevo héroe que se atreve a ser un pringao.
¿Estás de broma? Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida.
¿A quién le apetece nuestro super viaje?
The 20 Century Fox. Una nueva generación de pringaos sale a la carretera. Te presento a Greg.
¿Quieres uno?
Oh, Greg, yo no las animaría.
Solo hay una.
Rodrick.
Tengo pizza para el microondas.
Rodrick, eso es la caja fuerte.
Vaya, y la camuflan como un microondas.
Rowley. Manny.
Hijo, has ganado el gran premio.
Ay, mi madre.
Mamá y papá.
La primera regla del coche es que el conductor es el DJ.
Bueno, vale.
Este año...
¡Esto es perfecto!
Nuevos lugares.
La exposición de Indianapolis es este finde y está solo a 5 centímetros.
No sé yo si los mapas van así.
Cambiando destino a...
Nuevos rostros.
Voy a acelerar.
¿Qué hacéis? Y nuevos problemas.
Mono.
El cerdito está mejor educado que tú, Greg.
¡Oh, Dios mío!
El diario de Greg. Carretera y manta.
Diario de Greg, Carretera i Manta és una comèdia familiar basada en la sèrie de llibres de l'escriptor Jeff Kinney i és la quarta pel·lícula de la franquícia. I l'altre títol que projecta el Cinema Montgrí aquest cap de setmana és Dia de Patriotes.
basada en el fet real de l'atemptat de la Marató de Boston. Des de l'experiència d'un agent de policia, viurem l'atemptat i les seves posteriors investigacions i conseqüències.
Hola. Hace tiempo que no te veía de uniforme.
Ya, lo hacía a propósito.
Me pone bastante.
El límite de velocidad en la calle Common se bajó oficialmente a 40 hace un mes. Así que hay que estar preparados por si necesitaran nuestra ayuda. 500,000 de personas presencian la Maratón de Boston en las calles, aquí en Nueva Inglaterra.
Amorcito.
¿Qué? ¿Te estás portando bien?
Hay que decidir quién se encarga de esto. Y hay que decidirlo rápido.
Si es terrorismo, es vuestro. En cuanto lo etiquetemos de terrorismo, todo cambiará.
¡Hay explosiones múltiples! ¡Necesitamos ayuda!
¿No estás herida?
Estoy bien, Tommy. Por favor, ten cuidado.
Ese tío, el de la gorra blanca. Es el tío. Hay que difundir las fotos. Se ocultarán en la ciudad.
Pedimos ayuda a toda la población para conseguir identificar a los dos sospechosos.
En una exhaustiva búsqueda de los sospechosos...
Las fotos están borrosas. No sirven.
No, las fotos sirven.
¿Que lo haga?
Hay que encontrar a esos hijos de puta antes de que lo repitan.
¿Sabes lo del atentado en la maratón?
Sí, lo sé.
¿Sabes quién lo hizo?
No.
Lo hice yo. Y acabo de matar a un policía.
Se ruega a todos los ciudadanos que por favor permanezcan en sus casas. Estamos registrando cada centímetro de la ciudad.
Catherine. ¿Hay más bombas? ¿Más terroristas?
Quiero un abogado.
No.
No, tengo mis derechos.
No tienes ni una mierda.
Se han equivocado de ciudad.
¡Llame a la policía!
Luchamos en una guerra entre el bien y el mal.
¡Bienvenidos a Waterloo, hijos de puta!
Les acorralamos. Les capturamos. No les vamos a dejar ganar.
CBS Films produeix Dia de Patriotes, una pel·lícula que aprofita la investigació que es va realitzar pel programa 60 Minuts de la mateixa cadena de televisió. En el repartiment hi trobem Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman i Michelle Monaghan. Arribem a la recta final del programa i, com sempre, doncs, en aquesta recta final canviem de format i el dediquem al petit format del cinema a casa amb suport de DVD. I aquesta setmana triem com a pel·lícula destacada per comentar aquí en el programa El caso Sloan.
Elizabeth Sloan és una assessora política que decideix plantar-li cara a la poderosa indústria d'armament nord-americà. El seu objectiu és que la nova legislació més rigorosa i estricta tingui èxit. Per aconseguir-ho, liderarà una campanya contra poderosos enemics, posant en risc la seva pròpia carrera i el seu entorn més proper.
Hacer lobby requiere previsión. Anticiparse a los movimientos del adversario.
Ahora ella es tu enemiga.
Y diseñar el contraataque.
¿Cómo coño ha conseguido eso?
Eres todo un personaje, Elizabeth.
Me han contratado para ganar. Utilizo todos los recursos que tengo.
¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas?
Somos más de 5 millones y estamos armados.
Abre una investigación.
¡Te meterán en la cárcel por desacato al Congreso!
El que gana va siempre un paso por delante de la oposición.
Que sea algo personal.
¿Conoces la palabra aniquilar? Significa reducir a la nada.
Esto es más importante que mi carrera.
Es alucinante.
Te has pasado.
Ingenioso.
Micrófonos y escuchas.
Y absolutamente increíble.
Consiste en lograr sorprenderlos. Y que no te sorprendan a ti.
John Madden dirigeix El caso Sloan, thriller polític amb el món de la indústria d'armament com a tema de la pel·lícula, en la qual Jessica Chastain i Mark Strong encapçalen el repartiment. I amb la banda sonora de El caso Sloan n'hem arribat al final del programa. Programa que, com sempre, hem tingut Anna, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
L'Àngel, fins la setmana que ve.
Exacte, la setmana que ve, més i millor.
I qui us ha parlat, Jordi Orno, que us dona les gràcies per haver estat aquí escoltant aquest programa informatiu de cinema. Recordeu que, si no hi ha res de nou, el dissabte, segon passe de cine aquí a Ràdio L'Escala, a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.